Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui parlarem distesament amb un sadorninenc molt reconegut a les xarxes socials gràcies a la seva tasca darrere dels fogons. Es tracta del cuiner i creador de contingut Sintet Carafí, que acumula gairebé 90.000 seguidors a Instagram amb l'únic objectiu d'apropar la cuina a tothom. Amb ell conversem durant aquests propers minuts, tornant a la capital del Cava, en aquest cas amb el Sergi Fernández.
Avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sant Sadurní un sadurrinenc que se'ns ha anat fa un temps a la capital de la comarca, a Vilafranca, i quan l'escolteu i quan, sobretot quan el veieu a xarxes, segur que molts i moltes el teniu molt ben controlat, perquè des de fa ja un cert temps la veritat és que ho peta molt ensenyant-nos plats i a cuinar i les activitats que fa. És el Jacint Carafí, el Sintet. Pels amics a casa, Sintet també? O Jacint?
Sí. No, sí.
O Sint, els o col·legues?
Sintet. Sí, perquè com que mon pare també es diu Jacint, a casa... Si la mare,
va ser el Sintet des de ben aviat.
Des de petit, perquè si deien Jacint, els dos dèiem què? Llavors es va quedar, jo sóc el Cinto, i podem les més amistats, doncs, o Sintet, o altres noms que surten de tant en tant.
Vens d'un 2024, no sé si el millor any a nivell professional o personal, però, ostres, fa la sensació que t'ha anat molt bé aquest any passat.
Ha sigut molt xulo. Clar, a nivell professional hi ha hagut molts anys que jo he après molt també dins les cuines, per tant tampoc diríem que és el millor, però sí que és veritat que m'estic creant una, diguem així, com una marca, i estan les coses molt guais, molt guais.
A l'entrevista avui el que farem serà una mica també una entrevista de perfil. Molt segurament ja et reconeixen, et coneixen, et segueixen, segurament també repliquen plats i propostes que fas de cuina, però clar, hi ha un també un Sintet d'abans, a Sant Sadurní. Avui t'entrevistem a Sant Sadurní i també volem una mica que ens expliquis coses, detalls i algunes qüestions del teu recorregut i de la teva vinculació amb Sant Sadurní. Dèiem que aquest any 2024, doncs, la veritat és que t'ha anat molt bé. Imagino que amb aquesta línia, aquest 2025, una mica amb molt bones expectatives, perquè la línia és molt ascendent, no? Almenys la sensació que tenim des de fora de veure't.
Clar, des de fora podies veure molt el que són les xarxes i l'exposició. També he tingut la sort d'anar un parell de vegades a la tele, anar a diferents ràdios i poder parlar. Clar, això es veu molt, s'escolta molt, però a mi el que realment és el que m'agrada és cuinar in situ, fer cosetes que hi hagi gent. I aquest 2025 és el meu objectiu, és poder fer més d'aquestes coses, més sopars gastronòmics, més vermuts, més show cookings o tallers de cuina, que hi hagi el xup-xup i el caliu de la gent, perquè a les xarxes m'encanta, i m'encanta que em diguin oi, que guai que ho fas, oi, quina pintassa té, però que t'ho diguin a la cara, per mi això és...
Que no t'oblidis de l'ofici, no?, una mica.
Exacte, clar, al final, perquè quan em gravo per mi a casa, tranquil, però quan has de cuinar per poder 50-60 persones, aquí el nervi l'has de portar a casa. Llavors, sí, tinc ganes aquest 2025 de tornar a fer una miqueta tot això.
Sintet, el que deia jo, que aquests darrers temps, aquests darrers mesos, aquest 2024, que ostres, la teva cara ja s'ha fet molt coneguda, la feina, les xarxes, la cuina, clar, t'han arribat propostes a la Fira del Gall, no?, d'inaugurar la fira, aquests tallers, aquests show cookings, el que dèiem, no?, també aquestes aparicions a pantalla, entrevistes a mitjans. Una mica com has anat visquent tot això?
No, amb moltes ganes. Jo, tot allò que em proposen, jo primer ho valoro, miro que m'encaixi, però que, per exemple, si ser el pregoner de la Fira del Gall, xulíssim, amb un producte tan maco com és el Gall del Penedès. Poder anar al Tot es mou de TV3. Hòstia, aquí sí que jo em tremolaven les cames, perquè, bueno, al final hi ha moltes càmeres, hi ha moltes llums. Veus a la Milero, que la veus pràcticament cada dia a la tele, i estàs allà...
Ja no era la pantalla, no?
No era un mòbil que cremava, era 50. I hosti, això fa molta il·lusió. I tinc moltes ganes de que em vinguin més, clar que sí.
I coses, diríem així, més informals. La col·laboració amb la Festa de la Fil·loxera, a Festa Major...
Bueno, però això també em fa igual d'il·lusió que sortir a la tele, eh? Que algú o una entitat com la Fil·loxera em digui... Una que crec que he crescut des de petit amb ella, que et digui, m'encantaria... que formessis part, encara que sigui, doncs, d'alguna manera o altra, com vam fer en el vídeo aquest, i també vam fer altres accions, com ensenyar la samarreta nova, i estar allà a plaça, que et veu tot sense dormir, la família, els amics, hòstia.
Això agrada, eh?
I tant.
Ja sé que ho has explicat en algunes altres entrevistes, però diríem per l'edat que tens, aquest any fas 31.
Sí.
Trobar joves de la teva edat cuiners, si no surten d'escola, però la tendència, la realitat, el dia a dia, és un ofici i una activitat a moltes cases, no? A les llars, que...
No? Es fa poc.
Es fa poc,
la
no?
Cuina s'està perdent. No només, no dic a nivell professional, però sí que és veritat que poder l'hostaleria... tot i que jo crec que les escoles d'hostaleria estan plenes, no diré pas que no, però la cuina a casa, hòstia, cada vegada és més tremendo. A vegades faig, diguem, és igual, una truita amb carxofes, de carxofes. Mm. La gent potser no la fa per la mandra de confitar les carxofes, per l'amor de Déu. Vull dir... No sé, la gent... Bueno, més que mandra, poder prioritzar el seu temps a fer altres coses. Moltes vegades això ho he dit, eh? Ara, cada vegada, la gent vol fer els 100 quilòmetres en bicicleta, la classe de crossfit, el pilates, la ceràmica, el tot plegat, que és supervàlid. Vull dir, jo també faig ceràmica, jo també vull fer els 100 quilòmetres, però després doncs, intento prioritzar... la cuina, perquè al final a mi m'agrada menjar bé. I prefereixo cuinar-m'ho jo i saber exactament el que estic menjant a comprar-ho fet.
Tu vas viure-ho a casa, no? Diguem, a casa es cuinava i es cuina bé. El fer el pas d'estar a cuina, de veure com es fan els plats i demés, va sortir més de tu? Algú t'estira? La mare?
No, mon pare i ma mare són dos cuinerassos. I de petit jo me'n recordo que s'invertien moltes hores dins la cuina. Els caps de setmana, doncs, poder fèiem, jo què sé, ara diré un arròs, o faríem un bacallà, o fèiem uns fideus, i se li posava molt d'amor. I com que, bueno, també tenia, és una tonteria, però tenia una cuineta de fusta allà a la cuina, i tu de ben petit jugues allà, mentre que poder la mare o el pare està cuinant. Et fas més gran... I aquella passió que tenen els teus pares, doncs, no dic que també la tinguis tu, però la tens molt present. I després, quan vaig tindre la primera experiència laboral cuinant, que va ser amb 16 anys, a un poble que es diu Escaló, més amunt de Sort...
Com sorgeix això? T'envien?
Saps, tens 16 anys, el pare diu, escolta, aquest any treballes a algun lloc.
Has de fer alguna cosa.
Vinga, jo també era tirar pelant en aquest sentit. I li va dir un amic seu que té un hotel, el Castell Arnau d'Escaló, i en principi anava a fer una miqueta de tot. El xuco per a tot, el nen per a tot, vale?
I des de baix, m'imagino, també, no?
Sí, no.
Fent qualsevol tasca que toca fer a cuina.
Carregar sacs de terra, o és igual, qualsevol cosa. Però vaig veure que em va agradar moltíssim el bon rotllo que hi havia dins la cuina. I poder, doncs, com que vam veure que bueno, m'agradava allò i poder faltaven més mans, em va agradar molt. Va agradar molt, repeteixo, el bon rotllo que hi havia dins aquella cuina, que no sempre és així, eh? Però em va agradar moltíssim, li vaig agafar el carinyo que poder mons pares m'havien transmès i arrel d'allà doncs, vaig anar empalmant amb diferents feines d'això. fins que més o menys, el 24 anys va ser més o menys, jo mai he estudiat res. Vaig sortir del batxillerat fent-lo, no, ara encara no entenc per què el vaig fer, vaig repetir, a mi m'hagués fet il·lusió ser fisio, però les meves notes no haguessin entrat.
No donaven.
No donaven ni per la privada, suposo, eh? Imagina't. I vaig dir, ara sí que he trobat poder el que realment m'agrada, ara m'agradaria estudiar-ho. I en aquell cas, en aquell moment estava vivint amb la meva exparella allà a Girona i vaig estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Girona. I per mi és el millor que he fet a la meva vida, perquè sí que és veritat que dins les cuines aprens moltíssim, aprens a cuinar, però hi han tècniques, hi han maneres de fer, hi han allò de ser pulcre, de ser organitzat, allà te n'ensenyen, allà és la teoria que et donen. Llavors m'ha donat tota aquesta base que crec que...
Ara ens deies a Girona, entres a l'Escola d'Hostaleria... I quan acabes una mica aquesta formació...
Arriba el Covid. Abans, una setmana abans d'acabar, va arribar el Covid. I me caig en la marcelada. Bueno, el curs el vam acabar.
Tenies ja alguns plans que es van troncar, que es van
jo
tallar?
Jo estava treballant en un restaurant molt bo de Girona, que es diu Poca Vergonya Bistrot, i tenia ganes d'anar pujant, perquè jo vaig començar com a rentava plats, acabava plats. Quan dic acabava plats és allò... Va, ara et deixo que acabis aquest plat i l'emplates i el servim. Cada vegada em anàvem donant més responsabilitats i, hòstia, m'hi hagués encantat doncs, acabar sent una miqueta cap de cuina d'allà. Però arriba el Covid i el restaurant tanca, a mi em foten fora, normal... la incertesa del que va portar tot allò, i vaig tornar cap a casa. Llavors, entre pitos i flautes, em vaig trucar al Santi i els de Cal Blai. Vam estar treballant junts no sé si va ser un o dos anys, jo crec que un, fins que l'Ametller em va trucar perquè jo hi tenia una amiga allà, al Departament de Comunicació, i em va dir, hòstia, estem buscant una persona que faci coses de cuina, que sigui així xitxaratxero, que no tingui vergonya com tu, a veure què podem fer. Bueno, i vaig anar a fer l'entrevista com qui... Vull dir, tampoc anava a buscar res. I guaita tu. Van passar quasi 4 anys. Bueno, vull dir, en aquell moment vaig agafar-ho, vaig apostar-ho, no les tenia totes, perquè sortir de les cuines, que és una cosa... que era l'únic que sabia fer, per dir-ho d'una manera, anar a ensenyar gent a cuinar o gravar-me vídeos, que al començament a mi també em tremolaven fins i tot les celles dels nervis. I, bueno, però a mica en mica doncs, li vaig agafar el gustillo i van passar 3 anys preciosos, fins a l'estiu, aquest estiu passat.
Aquest caràcter extrovertit i obert i alegre, diríem, això es neix.
Això ve de casa.
Això ve de sèrie, no?
Sí, sí, sí. Per part de mare, som de Girona i tota la família som un escàndol. Vull dir, jo poder sóc el més tranquil els dinars de Nadal, imagina't.
I diríem que aquí una mica entra... o s'obre aquesta porta, no?, que és ensenyar la cuina, el món de les xarxes, de crear-te un compte.
Clar.
I començar a ensenyar una mica el que fas i a sobre començar a construir una mica aquesta marca, el Citet,
sí.
I aquest to i aquest estil de fer cuina a les xarxes. Una mica com va ser aquest procés que ara ja... passat el temps i des de fa ja un bon recorregut, s'identifica molt bé els teus vídeos, la teva manera de cuinar, la teva manera d'explicar i d'ensenyar com es fa un plat.
Doncs va vindre tot, com dic, perquè vaig començar a gravar vídeos a l'Ametller, vam veure que agradaven moltíssim, la gent tenia molt bona rebuda i dic, hòstia, no m'havia plantejat mai, però i si amb la meva parella, que de fet ella va ser qui va insistir i molt, perquè jo no ho volia fer.
De que tiressis per aquesta via?
Sí, de provar-ho, de dir, provem-ho, no...
Tu potser
no
al principi no eres del tot conscient del potencial que tenia les xarxes i que tenies tu a les xarxes?
Zero, 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 no. Pensava, bueno, jo haig de fer vídeos a casa? Per aquí, qui els veurà? I vam començar-los a fer, vam ser molt constants al començament, de penjar pim-pam-pum, I en poc, de veritat, va ser la rebuda. Suposo que també el ser molt natural i el ser, tindre aquesta, ser extrovertit i no tindre pèls a la llengua a vegades, va fer que la gent, que connectés molt amb la gent, i des del començament, doncs, que el creixement ha sigut molt ràpid, diguem així. No enganyarem. I molt guai, molt guai. Ha sigut... Me'n recordo que una anècdota molt al començament devia tindre 3-4 mil seguidors, que al començament és poquet, i ara tampoc vull posar un toc polític a la xerrada, però sí. Em va començar a seguir l'Aragonès.
Ah, sí?
I en aquell moment era el president. I dic, hosti, mira, no m'ho puc acabar de creure que el president em comenci a seguir. Bueno, va ser una anècdota que em va fer gràcia. I arrel d'això, doncs mira, hem anat... No hem parat de gravar, de fer vídeos, i a mesura doncs, de que la comunitat anava creixent, altres marques han volgut treballar, i és ara que a partir més o menys de l'estiu passat em vaig veure amb cor i vaig dir... Me la jugo, però a veure si em surt bé, deixo la feina i em faig autònom. I de moment estan anant bé les coses.
Una mica, aquest any, dins del món de la cuina, dins del món de les xarxes, una mica quines expectatives tens?
Si parlem de xarxes, tots tenim objectius i a mi m'agradaria ser un dels creadors no només gastronòmics, del nivell català més grans que hi ha. Ara jo diria que, per posar números, em sembla que l'Ada Parellada està a 150. Sí que és veritat que el Nando Jovany en té 200 i pico mil, però perquè ell és porta molts anys. Però bueno...
Tu estàs amunt.
Estic amunt. Ara estic amb 90.000. I que vagin vinguent. Però m'encantaria estar al top. Si estem parlant de números. Uh-huh. Però m'agradaria seguir creant contingut, creant aquesta marca i donant a conèixer els meus valors de sostenibilitat, d'intentar doncs, malbaratar al mínim els aliments, dels ingredients de territori, d'aquí locals i de temporada, que a vegades sembla que siguin paraules... que s'estan fent servir molt, però és que hauria d'estar tots al nostre cap. Si estem a l'1 de desembre, no ens podem menjar, no ens podem permetre el luxe de menjar-nos una síndria.
A casa com ho han viscut? Aquest síndrome de casa que cuina, de cop i volta algú que segurament et paren bastant pel carrer i que ostres, a les xarxes...
Et comentaré les dues coses. Què fa
amb
ma mare... O a casa, què diu en mare, i jo què faig? Jo no hi ha res més que em faci il·lusió a dia d'avui que em parin i que em diguin «Hosti, m'encanta el que fas!» Vull dir, intento ser el més humil, faig petons, abraçades, és de veritat, em fa...
Però ho passes...
No, ho passo bé. No és una cosa que al final a mi també m'agrada.
Que hi ha molta gent que una mica el reconeixement o que et parin pel carrer, no tothom ho porta
igual. A mi m'agrada, jo ho disfruto. I ma mare m'encanta perquè a vegades arriba a casa i diu «Oi, la tal o no sé qual de Cal Pepito m'ha dit que és que es pixa amb tu». A mi m'encanta també que em diguin això. No, i que la mama doncs, estigui contenta pel que faig, això també és un orgull.
Si t'ets sadorrinenc, i diríem dins dels tics, no?, vinculat amb el món del vi i del cava, doncs tu el compleixes.
Sí. A casa tenim unes bodegues petitones familiars, que abans estàvem davant de la piscina, amb el graig, però clar, el graig al final arriba un punt que es queda petitó i ara estem a les afores, a la carretera que va cap a Sant Jaume de les Oliveres, passat això, es diu Mariques Noves, que és el nom de la meva àvia.
Dèiem el pic del vi i els caves, sadorrinenc, si fas esport, doncs ara està una miqueta més diversificat, però si portes també a l'ADN d'hoquei patins...
Que també,
no? També es compleix.
També es compleix. Això és divertit, perquè vaig començar al Sant Josep, després vam saltar al Noia, teníem un equipasso, de fet, un dels jugadors que estàvem...
Ara t'ho anava a dir, entenc que per generació amb el Pau Bargalló, no?
Exacte, ell va ser el meu capità tota la vida, i ara està al Benfica. que li vagi superbé i que
sí, tenia
molts anys.
No tenies mals companys, no jugàvem malament, eh?
I el Sergi Aragonès, també, que ara està al Barça.
Sí.
No, no ens l'oblidem. I jo amb 18, amb 19, me'n vaig anar a viure a Àustria sí. per jugar a hockey. Vaig estar allà 3-4 anyets i vaig tornar. Al final, a veure, jo soc molt conscient. Jo no era el millor jugador del món, ni molt menys. Era un jugador que feia bulto, que li posava moltes ganes i que anava a muerte, però... I va arribar un punt que vaig dir, el hockey ara ja s'ha acabat. Anem a treballar. I és quan vaig realment posar...
Però diríem, ho podries haver estirat una mica més?
Sí, però com un passatemps. Com un passatemps. Llavors vaig decidir tallar-ho d'arrel, perquè al final també necessita molt de compromís. I el hockey o qualsevol esport que necessiti compromís i la cuina no sempre es porten bé. I ara... Tornant a això del hockey, ara, amb la colla de tota la vida, hem tornat a jugar, estem aquí a Torrelavit, i moltes ganes, ho estem guanyant pràcticament tot, a veure si pugem, tu.
Entenc que a casa t'han acompanyat molt en les decisions que has anat prenent, no?
Sí, a casa, per exemple, quan vaig marxar allà a Àustria, per exemple, em van dir, tu ara marxes, però si per qualsevol cosa necessites tornar a la casa, a la porta de la casa sempre està oberta. I això també et
dona una tranquil·litat.
Ah, exacte. Dius, bueno, mira, si no va bé, doncs cap a casa i ja està.
Tens una germana, no?
Sí, germana petita, es diu Aurora.
L'Aurora, com veu tot això que fas i que t'està passant?
No, li encanta. Sí, no. Està molt contenta. Sempre que puc, doncs, l'incloc alguna vegada, per exemple, si gravo i ella, doncs podem parlar d'aquells dies, dic, escolta, gravarem aquesta recepta, vols venir? Ha passat poques vegades, però alguna vegada ha vingut i està allà al darrere mirant i després disfrutant del menjar, però crec que ella també està molt contenta que vagin bé les coses.
Aquests Nadals que he cuinat a casa, els àpats familiars?
A mi no em deixen. Que també ho agraeixo.
Clar, perquè imagino que... No sé si tant la família, però els col·legues deuen apretar-te molt, no?
Els col·legues m'apreten més que la família, això també t'haig de dir, perquè la família, al final, ells els agrada... Tinc una família que els agrada molt cuinar, llavors em diuen... Descansa, no cal que faci res, llavors ho fan ells. Però els amics, bueno...
Sí, intenten abusar una mica de...
No, abusar no, però l'oportunitat que veuen... Mira cap aquí!
Mira cap aquí, cuina, no?
El meu objectiu és que la gent em vegi a les xarxes i jo animar-los encara que sigui una truiteta, el que sigui un sofregidet, doncs vas aprenent, cada dia en vas aprenent més i et vas envalentonant a provar coses noves.
Jacint Carafí, Cintet, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Ens ho hem passat molt bé i a la gent que ens escolta i que el vegi, en aquest cas a les xarxes de la ràdio, i que això... una molt bona manera i senzilla i divertida pels que no els agradi o els costi això d'obrir la porta de la cuina, amb el Cintet jo crec que és ben fàcil.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Que vagi molt bé, guapo.
Gràcies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La vegueria del Penedès completa el seu desplegament amb la voluntat de consolidar els nexes entre govern i ajuntaments. Amb la incorporació durant el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat al Penedès de Miguel Corral com a nou director dels Serveis Territorials de Territori, es completava la setmana passada la designació dels titulars de tots els serveis que hi ha desplegats actualment a la vegueria del Penedès. El delegat del govern al Penedès, Lluís Valls, explica que la funció de la delegació ha de ser la de traslladar al territori l'acció de la Generalitat. Posava com a exemple els ajuts per pal·liar els efectes de la sequera, que han destinat gairebé 12 milions d'euros a més de 2.000 beneficiaris del Penedès. També altres projectes a l'Alt Penedès, concretament destaca el futur nou edifici per l'Escola Montcau de Gelida o el Pla d'Actuacions Urgents de Rodalies, que tindrà repercussions a les estacions de Vilafranca, La Granada i Sant Sadurní d'Anoia. Visita dedicada a l'oci burgès al Castell de Penyafort aquest diumenge al migdia. Programació de cada primer diumenge de mes a les 12 del migdia és la visita que permet endinsar-se en la vida, costums i oci de la burgesia industrial catalana. El Castell de Penyafort, que havia funcionat com a recinte conventual durant dos segles, finalitza la seva vida monàstica l'any 1836. Després de la desamortització de Mendizábal, l'industrial Miquel Puig, fundador de la colònia Sedó d'Esparreguera, va esdevenir el nou propietari de la finca. Uns anys més tard, la propietat va ser heretada pel seu fill Josep Puig i Llagostera, qui va reconvertir la propietat en explotació vinícola i residència estival. Durant un ambient d'esplendor i festa al castell, gràcies a la seva doble condició d'industrial i polític, d'una considerable influència en la societat catalana i espanyola d'aquells moments. En acabar la visita guiada, s'oferirà un vermut per als assistents. Per informació i reserves, es pot trucar al telèfon 669-28-75-39 o bé escriure un correu al web turisme@smmonjos.cat. Indignació a Banyeres del Penedès per l'abandonament d'un gos en un pipicà. El consistori assenyala l'obligació que els gossos portin xip. Indignació a Banyeres per l'abandonament d'un gos en un dels pipicans del municipi. Veïns de la localitat van veure al matí del diumenge l'animal sol i tancat dins del pipicà. No hi havia ningú a la zona ni tampoc en el temps que el gos va estar en el tancat. El pipicà està situat a la plaça Príncep d'Astúries. Els veïns van avisar l'Ajuntament, que es va fer càrrec de l'animal i va contactar amb la protectora. L'abandonament podria haver-se produït durant la nit. L'Ajuntament de Banyeres ha denunciat la situació i recorda que tots els animals han d'estar identificats amb un xip. Assenyala que el cas que el gos tingui propietari i pugui ser identificat haurà d'assumir les despeses generades per la protectora i que podria ser denunciat per un presumpte cas d'abandonament. I Subirats celebrarà la sisena cursa de la dona el 9 de març. El proper diumenge 9 de març, per commemorar el Dia Internacional de les Dones, el municipi de Subirats s'organitza la sisena cursa de la dona de Subirats amb sortida i arribada al camp de futbol municipal de Sant Pau d'Urdal. La cursa, que es podrà fer caminant, corrent o participant com a voluntària, consta de dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un altre de 8 quilòmetres per camins dels voltants de Sant Pau d'Urdal. Les participants tindran una samarreta de regal i un avituallament a l'arribada i la inscripció comporta un donatiu solidari de 2 euros que anirà destinat a una associació benèfica. Les inscripcions es tancaran el 6 de març o quan s'assoleixin les 300 inscripcions.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
En l'àmbit laboral, obrim el 2025 arrossegant debats de l'any passat, com la reducció de la jornada laboral o l'increment del salari mínim, i n'obrim de nous, com la revalorització de les pensions. Afortunadament, al Penedès en xarxa comptem amb l'assessor laboralista Miquel Rossó, que ens manté ben informats. Miquel, ben tornat.
Hola, molt bon dia a tothom.
L'acabament i l'inici d'any, laboralment parlant, acostumen a ser intensos?
Són molt intensos, i més aquest any.
Home, Iolanda Díaz sempre ens regala alegries i debats, no?
Sí, sobretot pels empresaris, eh?
Avui acabem el mes de gener, som 31. Què et sembla si obrim el meló parlant de vacances? Fins quan podem gaudir les del 2024?
Això és molt important, sobretot pels treballadors, perquè pels que no ho sàpiguen, perquè aquí sí que recau un fet molt important, que és que aquells empresaris que no hagin comunicat als treballadors les vacances que tenien pendents de disfrutar de l'any anterior, tots aquests treballadors tenen dret a disfrutar-les aquest 2025, perquè la llei obliga els empresaris a comunicar-los de forma fehaçent a aquells treballadors les vacances que tenien dret de disfrutar-les dels anys anteriors. En cas que l'empresari no els hi hagi comunicat, que sàpiguen que els treballadors tenen dret a disfrutar-les en aquest any 2025.
I com es fa aquesta comunicació? Ha de ser verbal, per escrit, tot s'hi val?
Té que ser sempre per escrit. Per què? Perquè l'article, per exemple, les vacances, és un dret fonamental que empara la Constitució espanyola i, per tant, el Tribunal Suprem va establir que els empresaris estan obligats a comunicar-los de forma escrita als treballadors i de que fer-ho de forma concreta, comunicant-los i, per dir-ho d'una manera, els ha de perseguir de forma que els hi quedi de forma molt concreta els dies que tenen de vacances. Abans que no acabi l'any. I en cas de que no ho faci d'aquesta manera, els treballadors tenen dret a gaudir-les a l'any següent. En cas de que no ho facin així, que sàpiguen els treballadors que la forma de... El que no poden fer els treballadors és cobrar-les. D'acord? L'única forma que tenen la possibilitat de cobrar-les és si se li acaba el contracte, o bé quan se li extingeix el contracte. Les vacances no es poden pagar de cap de les maneres. Això que fa molts de... doncs jo a mi m'ho pagues i no les disfruto. Això és totalment il·legal, segons la llei.
Però es fa,
la
no?
Realitat. Sí, ens trobem moltes vegades que es fa, però és completament un frau de llei. Aleshores, l'única forma que permet legalment fer-se és quan s'acaba l'extinció de la relació laboral o guanyar un contracte temporal i s'acaba. Llavors, l'única forma de pagar-se és a través de la quitança o el finiquito.
Per tant, estem a 31 de gener i em queden dies de vacances de l'any passat. Si la meva empresa no m'ho va notificar per escrit, jo les puc gaudir durant el que queda de 2025?
I sumar-se-les d'aquest any, correctament.
No descompte.
No es perden. Que sàpigues que normalment les vacances tenim un període meritat d'un any. Què passa? Que si l'empresa no les hem esgotat perquè l'empresa tampoc no ens ho ha notificat, ens podrien acumular les d'aquest any.
Hi ha força empreses que hi ha la norma, no sé si legal o paralegal, que pots esgotar les teves vacances de l'any anterior fins a 31 de gener, fins a dia d'avui.
Sí, normalment la norma i el conveni col·lectiu ho diu, però que sàpiguen que si l'empresa no ens ha comunicat els dies que teníem pendents de disfrutar, nosaltres podríem demandar a l'empresa, perquè també hi ha un procediment específic de fixació de vacances o una reclamació de dret, si la cosa es torcés, evidentment, per reclamar aquests dies pendents de vacances perquè l'empresari no ens ha comunicat els dies que hi havia pendents de disfrutar d'aquest any, perquè moltes vegades passa, molta gent agafa dies sueltos de vacances i al final l'empresari inclús perd el control, o molts cops també per mala fe, inclús o el treballador no s'han recordat, o l'empresari no es fot despistes,
sí.
Però que sàpiguen els treballadors que la llei empara el treballador. I qui té l'obligació de comunicar els dies que té pendents de disfrutar el treballador és l'empresari. I no el treballador té l'obligació de dir-li a l'empresari els dies que té pendents de disfrutar.
Ei, que me'n queden tres. No és així.
És l'empresari el que té que dir-li al treballador els dies que té pendents i quan els tindria que disfrutar, i no l'invers.
Doncs anem amb Iolanda Díaz, que ja ha anunciat de quan serà l'increment del salari mínim interprofessional.
Sí, aquest any l'augment serà d'un 4,41% i, per tant, pujarà 50 euros més. Puja de 1.134, que era el 2024, a 1.184 euros.
Nets o bruts?
Nets, nets. Aleshores, aquest augment afectarà sobretot molt a les empleades de la llar i en els seus ocupadors, sobretot, no? Que regulen sobretot molt en els, en el règim d'empleades de la llar són els que regulen molt el tema del salari mínim interprofessional, no? I, bueno, doncs això és una bona... Per mi és una bona pujada, és un acord que van arribar sobretot entre sindicats i Ministeri de Treball, i tampoc em sembla que van tenir tampoc molt acord amb la patronal, tampoc va intervindre aquí.
Em sembla que ha quedat al marge, oi?
Sí.
De la negociació, i s'ha tirat cap a la forquilla més alta dels
sí.
números que hi havia sobre la taula.
Sí, sí, sí. I això, clar, també té efecte també pel tema dels treballadors que tenen també embargs i tot, doncs també els hi beneficia, perquè també és una regla que també està aplicada també en les altres treballadors, pel qual el salari mínim interprofessional és inembargable. I, bueno, doncs, quan més pugi el salari mínim interprofessional, també és un salari que serà inembargable, i per tant, bueno, aquestes treballadors que tinguin embargs, doncs, bueno, seran més inembargables.
Parlem també de l'edat de jubilació, perquè aquest matí, quan mirava els temes que proposava el Miquel, m'has deixat tocada
sí.
i enfonsada, perquè des d'aquest 2025 ja no ens jubilem als 65.
Sí, bueno, des de la reforma del 2013, cada any es va augmentant progressivament l'edat de jubilació, i per aquest any 2025... L'edat de jubilació ja comença a ser també, aquest any és 66 anys i 8 mesos complerts.
Fa mal, eh? Un any i 8 mesos més.
Sí, a tots aquells que no tinguin o que tinguin menys de 38 anys i 3 mesos de cotització. Tots aquests que tinguin més anys, vale, sí que es podran jubilar 65 anys, però a partir d'aquest any 2025, tots aquells que tinguin menys de 38 anys i 3 mesos s'hauran de jubilar a partir de 66 anys i 8 mesos complerts. Així que cada any estem més, per dir-ho així, estem allargant ja la jubilació als 67 anys, que és el que estava previst.
Quan creus que hi arribarem? L'any vinent o un parell encara?
Queden un parell, segurament.
Un parell d'anys?
Sí.
I estarem allà als 67?
Sí, ja, bueno, ja queda poc, eh? 66 i 8 mesos.
Sí, sí. És que fa mal, eh? Un any i 8 mesos més.
Sí, sí. No estem... Queda ben poc.
I aquesta norma de que si se superen els 38 anys i 3 mesos cotitzats et pot jubilar als 65, creus que es mantindrà en el temps?
Sí, tingues en compte que normalment hi ha molta gent també encara que és... Jo, amb moltes simulacions que fem al despatx de temes de jubilació, en trobo molta gent també que porta més de 40 anys, cotitzats, eh? I tens també molt gent inclús que jubila de forma anticipada, però bueno, són requisits. Tingues en compte que el tema està que molts, la majoria de gent ja no aguanta els 60-67, la majoria es retira.
El ritme laboral. A quina edat aconselles començar a fer números, mirar la vida laboral, buscar assessorament professional per plantejar-te quan et pots jubilar?
És que depèn del règim en què estiguis. Si ets autònom, m'ho començaria a mirar a partir dels 45. Si ets persona règim general, això ja depèn una mica més de l'empresa en què estiguis, però ja no depèn de tu, depèn de l'empresa. Aleshores, és una qüestió de que comencis a mirar-t'ho, doncs, a partir dels últims 5 anys, com molt.
Com a molt, els últims 5 anys,
és que no pots fer res. Perquè depèn de les bases de cotització de les empreses que vinguis, i com a sort tenen en compte els últims 25 anys en què has treballat, que afecta les bases de cotització, és que què pots fer? Contribuir més al sistema i aportar més tu. És que, a molt o si no, tenir un pla de pensió a part, o que tinguis el dia de demà una inversió, és que molta gent també està invertint en temes privats. Molts ja en venen que no confien en el que li quedarà de pensió.
En el sistema de pensions, estan clar, assegurant un coixí.
Clar, en ve gent també que... Clar, és que en ve molta gent que de molts sectors. Clar, hi ha gent que està acostumada també a un tren de vida o a un... És que depèn de molts factors, perquè és que... tu pots viure el dia de demà amb una pensió neta de 2.500 euros i tu em diràs, sí, clar, perquè ja tens el pis pagat, però el que no visqui de lloguer amb un lloguer de 1.000, clar, és que cada situació particular, personal, si té fills, no té fills, si té càrrega, si té un fill amb discapacitat, és que clar, és que s'ha de mirar...
Mil coses.
Bueno.
Però en tot cas, 5 anys abans,
moment,
si ets del règim general,
clar, sempre,
no cal marejar la perdiu 10 anys abans.
No, ara, si ets autònom, doncs, pues, claro. perquè depèn molt de les bases que vulguis tu o depèn molt de del que vulguis tu aportar al sistema. Però és complicat, també, perquè ara també les bases van per al sistema, van per un altre sistema per rendiments nets, en fi, ara no, els sistemes van canviant. Ja no anaven com abans, que era un tema més voluntari de portar més o menys. Ara ja és un sistema per rendiments nets obtinguts, en fi, ara es va complicar més la
cosa.
Sí.
Parlem de les pensions, perquè quin colabrot que hem viscut.
Amb l'Òmnibus.
Amb l'Òmnibus, amb Junts, el PP, els socialistes...
El Palauet.
Sí, exacte, el Palauet dels bascos, tota la pel·lícula, déu-n'hi-do. Com ha quedat al final el tema pensions, que és el que ens interessa aquí al món del treball?
Bueno, al final, com era obvi, al final sí que es revaloritzen. Aleshores queden que les pensions contributives es valoritzen amb un 2,8%, les pensions mínimes es revaloritzen amb un 6%, l'ingrés vital i les no contributives amb un 9%. Si te fixes, les contributives, que són les que donen dret a les pensions que quasi tothom coneix, que són les que la gent ha cotitzat, i les classes passives significa que són les dels funcionaris, són les que menys pugen perquè són les que més cares són, pugen un 2,8%, que és el que ha pujat a l'IPC interanual aquest 2024. No? Després, les pensions mínimes són les que són les mínimes, les que per tenir el fet de 15 anys cotitzats són les que han pujat un 6, perquè són les que més baixetes són pel fet només de cotitzar menys 15 anys, d'acord? I les no contributives i ingrés mínim vital són les que són més baixetes, que són a lo millor per gent que no ha tingut dret o que no ha cotitzat suficient, però tenen a lo millor carències per falta de, o per alguna discapacitat i falta de recursos econòmics, que són les més baixes, que només et pots trobar per temes que a lo millor són de 400 euros mensuals o 200 euros, no solen pujar més, però són les que més han pujat, que són un 9%.
Aquest increment ja el veuran reflectit a la pensió de gener o com que ha anat com ha anat arribarà després?
Encara que no arribi, després són totes aquestes, encara que no arribin més de gener perquè anem molt fora de termini,
molt justet, no?
Val? Sempre tenen efectes retroactius, per tant, encara que no es cobrin ara el mes de gener, si ho cobren al febrer, tenen efectes retroactius el mes de febrer i cobren amb un recàrrec, amb efectes retroactius i ja està.
El tema del decret òmnibus i les pensions ha estat un colabrot, però gens comparable al colabrot de la reducció de la jornada laboral que vam estar vivint durant tot el 2024.
I continuem vivint, no?
I seguim aquí i encara no està clar què acabarà passant, tot i que està prou encaminat.
Sí. Bueno, aquí sembla ser que es va mig torçar amb el Ministeri d'Economia, perquè el Ministeri d'Economia, pel que vaig estar llegint, volia introduir per la via ordinària i el Ministeri de Treball ho volia introduir per la via d'urgència a través del Consell de Ministres. Al final s'ha acabat fent per la via d'urgència a través del Consell de Ministres i suposadament la setmana que ve s'aprovarà pel Consell de Ministres i ja s'introduirà per via parlamentària i ara s'introduiran esmenes per als parlamentaris la setmana que ve, diuen. I bueno, tot apunta que s'introduiran mesures de flexibilitat, sobretot per les pimes, perquè són les que més tindran que suportar aquest impacte de la reducció de jornada per les empreses més petitetes. No? Aleshores, tot apunta que, bueno, que tot serà efectiu, però bueno, que alguna modificació o alguna flexibilitat per a aquestes empreses ens podem trobar, de cara a que no tinguin tant impacte aquesta reducció, perquè com apuntem, aquesta reducció aplicarà que aquestes empreses tinguin que suportar aquesta reducció de jornada, és a dir, aquests treballadors que estan a temps parcial, aquesta reducció de jornada comportarà que aquells treballadors se li hagi de reduir la jornada i pagar-los una miqueta de més. Jo vaig fer uns números així, el que avui no els he portat, al final no m'ha temps de fer-los abans, però perquè vegis...
Però recordes més o menys?
Sí, a una mitja jornada, potser suposava, a una jornada de 20 hores, suposava una diferència de 40 euros de més, que sembla poc, vale? Però per una petita empresa, a jornada completa, però potser són 80 euros més, i això si ho multipliques per dos i més costos, però al final tot suma. D'acord, en què sembla poqueta cosa, però si això multipliques per 10, doncs al final va sumant aquesta diferència. A més, això ho sumes als costos que es van augmentant perquè les bases de cotització puja i tot puja, doncs al final no deixa de ser un sobrecost, no?, per les empreses. Empreses grans que tenen marges de benefici alts, doncs poden sufragar-ho, però les empreses petites, que sempre van justes, doncs és un pal. Aleshores, doncs, bueno, suposo que s'introduiran aquestes mesures per intentar flexibilitzar. El tema va ser que també que el desmarcar-se també la patronal de la negociació col·lectiva...
Clar,
negociació,
ells segueixen el marge, no?
Sí, al haver-se despenjat de la negociació, doncs la ministra doncs va treure totes aquestes ajudes o va treure aquestes ajudes que es van plantejar o que es van posar sobre la mesa negociadora. I ara suposem que algun grup parlamentari doncs les posarà un altre cop sobre la taula per intentar donar apoio o suport a aquestes empreses. Suposem. D'acord? I suposo que, això és el que se creu que es farà a partir de la setmana que ve.
I aquest debat parlamentari es pot estirar molt? Clar, són qüestions polítiques,
això
ja
a mi me mata, no quan em preguntes, claro.
Clar.
A sobre, a part d'aquesta situació, també aquesta llei porta també el tema del famós registre horari, que diuen que ja no es permetrà el registre horari en paper, que es tindrà que fer registre horari digital, per lo qual tindrà accés directe a la inspecció de treball per entrar al registre de totes les empreses, veure que els treballadors l'hagin fet bé, que no s'hagi pogut manipular, tant els horaris nocturns, diurns, que els treballadors el facin correctament, podrem posar sancions de més de 10.000 euros per treballador, inclús diuen, en fi, una salvatjada molt brutal, és una intromissió brutal a les empreses per part de la inspecció de treball. Després també s'estan aferrant o agafant a una desconnexió digital brutal per al qual una empresa que depèn i com, vosaltres em direu, sí, està molt bé, i et diré, depèn i com sí, depèn i com no. Per una desconnexió digital per la qual l'empresa de cap de les maneres es podrà contactar amb ningú treballador quan aquest estigui de vacances o fora de l'horari de feina per qualsevol i ningú mitjà digital. I dius, però bueno.
Molt excessiu.
Molt. I dius, però d'on vas? Perquè per una cosa que m'estàs dient d'una reducció de jornada, què m'estàs colant pel darrere? I ja comencem un altre cop amb les històries de sempre, òmnibus, etc, no?
I van de la mà.
I van de la mà, i a mi aquestes coses són les que no m'agraden, perquè una cosa és un blanc i l'altra cosa és l'altre. Què té a veure la reducció de jornada amb el que m'estàs posant pel darrere? Són coses completament diferents. Una cosa és la reducció de jornada, una cosa és la desconnexió digital i una altra cosa és el registre horari. Aleshores, són coses que per a mi no m'agraden. Aleshores, però, són coses que...
Això sortirà al Congrés, segurament.
Sortirà i són coses que no m'agraden, perquè per empreses molt grans, val, però per empreses petitetes, que jo no pugui trucar una companya o un treballador per dir-li perquè està de vacances, no, hòstia, d'on està això? O on es... Tanta mal de cap et suposa. A veure, és moving. No ho sé. És que hi ha coses... Empreses grans, que de 10 són... Falta un, val, però empreses que només hi ha dos...
I allò només ho sap fer aquella persona que no hi és, a vegades, és vital.
És que, clar, és que passem...
Aquell WhatsApp és vital.
A vegades del dret es fa l'abús. I també em preocupa a mi, perquè també tinc empreses i també sé com funcionen. Aleshores, clar, també ja entenc que hi ha treballadors que a vegades també abusen de no saber solucionar els problemes a vegades tu sol. També és un problema que depèn de tant d'una persona. Hi ha coses que són absurdes molestar, però hi ha altres que dius, bueno, tu, està a quin punt, no? Tens que molestar l'altra persona, però a vegades hi ha coses que són imprescindibles.
Aviam què passa al Congrés la setmana vinent.
Sí, serà interessant. Primer que s'aprovi pel Consell de Ministres, després que vingui la via parlamentària que vingui, però en principi que la promesa que arribi de les 37 hores mitges s'hi arriba, no? Pels treballadors que s'ho mereixin.
Abordem també les renúncies per retards i impagaments de salari.
Això és interessant perquè aquí el tema dels retrasos amb el pagament de les nòmines... Això s'ha de... Aquí vull treure un mite que hi ha de que molts empresaris paguen quan li dona la gana. I perquè aquí es pensen que uns poden pagar el 5, els altres el 10, perquè el paro paga el 10. Senyors empresaris, es paga de forma... La llei no estableix ningú dia de pago.
No?
No. La llei diu l'acostum. L'acostum és, si l'empresa està acostumada a pagar el 30, és el 30. Si està acostumada a pagar l'1, l'1. Si és el 5, el 5. Però s'ha de fer sempre el mateix dia. No es pot fer, ara pago el 30, el mes que ve pago el 5, el mes que ve pago el 8 i el mes que ve pago el 15. No, és el mateix dia sempre. I a partir d'aquí es comencen a començar a pagar el mateix dia sempre, en cas de que comencin a pagar de forma reiterada malament o de forma poc puntual és quan es comença a infringir la llei. Aleshores, què passa? Que molta jurisprudència venia establint que els impagaments o els retrasos en el pagament tenia que haver-hi una mitjana en els últims 12 mesos, tenia que haver com a mínim 10, 15 dies, 20 dies de retras. Què ha fet el govern? Ha establert que en l'últim any té que haver com a mínim 15 dies de retras, perquè hi havia jurisprudència o jutges que establien 5, altres 10, altres 18, i al final el que ha fet el govern ha canviat l'article de la salut dels treballadors i diu, mira, a partir de 15 dies de retras de pagament ja és incompliment. I això jo trobo que és correcte, perquè si no cada magistrat podia establir el que li sortís o el que creiés ell convenient. Aleshores, això ho trobo bé. Després, en quant als impagaments, doncs també, doncs, bueno, ara ja s'ha establit com a norma que siguin 3 impagaments al llarg de l'any. No tenen que ser ni seguits ni no seguits. I aquí ja ho estableixen. Abans tenien que ser continus, després tenien que ser impagos o continus o discontinus. Ara ja diuen 3 en un any. Ja és igual que siguin continus o discontinus. Ja ho han aclarit. El tema està que per fer aquesta... Això no és un autoacomiadament, com he llegit algunes vegades, que tu pots extingir demanar, com hi ha 3 impagos, que tu demanis l'autoacomiadament i que et paguin 33 dies. No va així, senyors. Això significa que tu pots demanar l'extinció de relació laboral, però qui determina l'extinció de relació laboral és el jutge, no ets tu. Per tant, tens que passar tot un procés judicial i que el jutge decideixi l'extinció de relació laboral i, per tant, ell determinarà si tens dret o no a la indemnització per acomiadament.
Miquel Rosso, que bé que hagis tornat i que puguem anar abordant més a més aquí al món del treball totes aquestes qüestions. Ens veiem, ens escoltem de nou al mes de febrer. Adéu-siau.
Adéu.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora, per tant, ja ho sabeu, 2 minutets d'anuncis, de recomanacions i de seguida el butlletí de notícies de les 11. A la tercera hora ens espera el Miquel Felipe amb les estrenes cinematogràfiques i un parell de recomanacions de cap de setmana, la Festa de la Candelera de Calafell i el 12è Festival Hivernacle, que comença aquest diumenge a Vilafranca.